Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Continuem amb el cicle d'entrevistes als diferents líders dels grups polítics a l'Ajuntament de Falset i al Consell Comarcal del Priorat. Avui, qui passa pels estudis de Ràdio Falset és la portaveu del PSC al consistori falsetà, Maria Jesús Sánchez. El PSC és el principal grup a l'oposició amb dues regidores. Amb Sánchez conversarem sobre els principals reptes per Falset d'aquest 2018, com la llei de barris o el problema de l'aigua, sobre les polítiques que des del seu grup considera urgents i necessàries, així com també de temes d'abast comarcal i nacional. També parlarem amb ella de com veu la situació política catalana actual. Finalment, també li preguntarem si el PSC ja s'està preparant de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Així mateix, en l'informatiu d'avui també ens farem ressò d'alguns dels temes que van sortir a la reunió de poble del passat divendres, com ara la recuperació per part de l'Ajuntament de la gestió i el manteniment del cementiri municipal, o l'acord del consistori amb la Diputació i la Generalitat per la construcció de diverses rotondes en el nucli urbà. També parlarem del ple del Consell Comarcal del passat dilluns. En els esports, repassarem els resultats dels equips prioratins a la passada jornada, mentre que Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies, amb un temps molt més tranquil que el d'aquesta setmana. Comencem! Com us dèiem, avui passa pels estudis de Ràdio Falset per parlar dels diferents temes que afecten el municipi i la comarca la portaveu del grup socialista a l'Ajuntament de Falset, Maria Jesús Sánchez. Bon dia, senyora Sánchez.
Hola, bon dia.
Voldríem començar aquesta entrevista preguntant-li sobre el projecte més destacable, segons el govern municipal actual, d'aquesta legislatura, la llei de barris. El projecte va començar quan el PSC governava Falset, i sempre s'hi ha mostrat a favor, si bé amb alguns matisos. Veritat?
Sí, mira, primer que tot agrair la invitació com no a Ràdio Falset. És un plaer poder estar aquí avui. Com comentaves, sí, a més un projecte que aquest comença l'any 2009-2010, és un projecte amb un partit socialista amb alcaldia i s'ha demostrat, no?, des del 2009-2010 fins ara, si hagués sigut quin hagués sigut el partit polític o en aquest cas va ser el Partit Socialista i ara els independents, la legislatura passada, ajuntant tots els grups de govern, val, que van estar a govern en algun moment i els independents es despengen, però ara són els independents els que ho estan encapçalant i la veritat és que tots sabem que és el gran projecte de l'any 2009 fins avui del municipi. No, no tan sols de la transformació urbanística, sinó parlem d'altres aspectes, que és molt més àmplia la paraula llei de barris o el projecte llei de barris, sinó que és una transformació del nucli antic a nivell social, urbanístic i tot això que comporta, no? Pues, taules de salut als barris, és un projecte molt més ampli. Voldria també destacar-ho que no tan sols es queda amb la transformació urbanística. Sí, és evident que hi ha matisos, no? Nosaltres, quan estàvem a govern, portàvem un projecte dissenyat per desenvolupar la llei de barris, ho paralitza l'impagament de la Generalitat, per tant no el pots acabar d'executar. Quan entren els independents el que fan és agafen llei de barris però els imposen els projectes que ells creuen adequats en aquesta planificació. Bé, s'ha de respectar, és una cosa que ells creuen més adequat, nosaltres considerem que hi havia vies alternatives i en aquest moment s'està fent el que ells creuen oportú.
Val, quins projectes tenia en ment l'OPSC per impulsar amb la llei de barris?
Bueno, jo concretament així projectes més concrets, podríem parlar que la casa Pàmies no estava destinada tot i que anava, bueno, ho han fet entrar amb llei de barris i no estava perquè allí ja era un altre tipus de finançament i anava a una espècie, un espai tipus plaça, obert. Bé, la comunicació pues, també hi era, no?, amb l'Euterpe. Hi havia altres projectes, però tampoc massa profunditat en ells no l'hi tinc. Val? És un tema que jo vaig agafar, és molt ampli, com et dic, no tan sols és un projecte petitet urbanístic, sinó que ens vam dedicar molt més, la meva àrea ens portava molt més a donar-li la mà a la Conxita amb cultura, amb salut als barris, amb treballar aquesta part, potser que menys es veu, però que és tan necessària a qualsevol municipi, no? I la llei de barris això portava. Però, ja et dic, bàsicament, ja no els projectes que podíem haver executat, no? És igual, jo penso que Bueno, hi havia prioritats dels tècnics que també et deien, doncs, escolta, tu realment vols aquest carrer però s'hauria de treballar per un altre. Tan sols per dades tècniques i per... El cor et deia que s'havia d'arreglar, per exemple, no, el carrer Malanyet, però els tècnics et deien, cuidado que hem de passar cap allà. No? Una miqueta... Ens deixàvem guiar molt més pels tècnics i per les necessitats de, del moment que realment pel que et digués el cor, no?
Val, l'altre dia l'alcalde Jaume Domènech en aquest mateix estudi explicava que s'ha demanat els crèdits, l'Ajuntament s'ha endeutat per fer els projectes inclosos en la llei de barris, perquè recordem que si no es fan abans del 30 de juny se perd. Llavors, ell bueno, i l'equip de govern confia en que la Generalitat pagarà uns plaços mínimament raonables, fet que discrepeu bastant, segons s'ha notat, segons heu explicat, als plens municipals.
Home, tenim motius per tenir por. Per què? Doncs perquè l'anterior legislatura vam viure l'impagament i el compliment de plaços de la Generalitat. Què va provocar? Que tot allò que podíem portar de projecte per Falset, quan guanyes unes eleccions, amb il·lusió, inclús formant un equip de govern, que treballàvem diferents colors polítics, en el qual jo vaig ser testimoni de que els colors polítics es quedaven fora i ens dedicaven a la gestió municipal. Teníem coneixement, cadascú treballava a les seves àrees, però teníem coneixement del que feia cada regidor. Ho compartia, ho debatíem després en reunions. Era molt el treball que nosaltres fèiem conjuntament. Llavors, trobes que un impagament d'una cosa que estava gol avall, que això havia de sortir, que havia de funcionar, et paralitza el projecte per Falset, literalment, t'endeuta. Llavors, et trobes que dius, escolta, és que el compliment de la Generalitat pot tornar a passar? Doncs per què no? Pot tornar a passar. Li vaig dir a l'alcalde en un plenari, ojalà m'equivoqués jo. La meva por és que ojalà m'equivoqués jo de tota una miqueta el que li dius, escolta, és que el crèdit que heu fet és relativament arriscat. Ells diuen que forma part del risc i que ells ho volen assumir i que creuen amb el compromís de la Generalitat. També hi vam creure nosaltres. I, sin embargo, van fallar. Per tant, aquests raonaments són en fundament. Ojalà m'equivoqui jo, de veritat, perquè si m'equivoco jo, m'hauré equivocat jo, la Maria Jesús, que ha estat en algun moment en una llista del PSC i que va optar a alguna alcaldia. Però és que si l'encerto jo, el que hi perd és Falset, i és el que jo no voldria. En aquests moments et dic, jo prefereixo equivocar-me jo, però la por hi és.
Sí, però si no es fes aquesta inversió, llavors se perd del tot la inversió de la llei de barris. Dic.
Sí, però potser es podia haver fet menys arriscada.
Val, creu que per exemple, la situació política amb el 155 i tot això encara agreuja més el problema?
Mira, jo seré molt franca, com que no sé en quins àmbits. Jo... Tot i que a nivell polític doncs, faig les meves cosetes, a mi el que realment em mou o em motiva és la gestió municipal. Llavors, soc conscient que el 155 segur que conseqüències té, seguríssim, però no domino les àrees en les quals hi tenen conseqüències. Per tant, no m'aventuraré a dir si això podria ser una conseqüència del 155 o no.
Val. Tornant a Falset, deixem el 155 a banda, ja el recuperarem després. Quines polítiques creu l'OPSC de Falset que són prioritàries i si s'estan abordant o no?
Home, polítiques prioritàries. Aviam, el tema de l'aigua és un tema prioritari. Ho farem a grans trets i grans temes sense desglossar, però jo penso que el tema de l'aigua és un tema prioritari, és un tema que avui és preocupant, ja ho era preocupant fa anys, i s'està confirmant les previsions, no? Bueno, és que n'hi ha moltíssims. Hi ha el teixit associatiu, no? És una miqueta treballar perquè el teixit associatiu pugui desenvolupar els projectes. Hi ha un cartell aquí al carrer de baix, en el qual el grup de govern constantment els van canviant. Hi ha una frase molt bonica, no? Tots fem Falset. I allí hi ha totes les entitats que estan allà. Sí, és que és cert. Per tant, el teixit associatiu, sobretot, em posa nerviosa quan veus pressupostos que retallen els pressupostos, el que és l'aportació a les entitats, quan una entitat té projectes a desenvolupar, te'ls porta, te'ls ensenya, te diu necessito l'Ajuntament en aquest cas, però escolta, a vegades el món de les associacions és qui està fent gran part de les activitats, no oblidem que les associacions al moment de les festes majors són essencials per treballar i per fer activitats. Per tant, teixit associatiu, suport al món educatiu. vale, el tema del món educatiu no tan sols es tracta d'arreglar una escola, no? Que també, no? L'estructura, no? Les necessitats, però sinó donar-li la mà al projecte educatiu que des de l'AMPA, juntament amb un equip directiu, volen crear per un millor creixement educatiu a l'entorn dels nostres fills i filles, no? Per tant, per mi és essencial. Bueno, la comunicació ha de ser totalment transparent, ha de ser molt oberta, no tan sols publicacions del que hem fet i mira què ens ha sortit, sinó que tot falsetà o falsetana, o qui vulgui d'on sigui, però falsetà o falsetana concretament, sàpigui veure en tot moment quin és el projecte per Falset, el seu finançament, els seus pros, els seus contres, les propostes, no sé, una miqueta veure la direcció i les línies de l'equip de govern, que jo en aquest punt poso que una miqueta no comparteixo, no? Veig que no,
sí,
que no hi és, no? I bueno, és això.
De fet, va ser una mica crítica amb l'equip de govern respecte a això, respecte a la transparència a l'hora de donar informació, etc.
Bueno, això és un dia a dia. Sí que és cert que l'alcalde em diu, quan vulguis informació en parlem, però hi ha vegades que jo també, jo no estic sola, jo tinc un grup de gent en el qual hi treballem i crees un projecte en el qual tu creus que podria ser el millor per Falset i et trobes que demanes informació perquè la volem per escrit, perquè la vols estudiar, perquè tens dret a fer-ho i... Bueno, moltes vegades la informació no està ben contestada o no es contesta el que realment tu vols, o intentes fer al·legacions, o sigui, hi ha un feedback de preguntes, respostes, i al final, en algun moment, vam haver d'utilitzar el tema del departament, no? De la transparència que ofereix la Generalitat, perquè dius, bueno, al GAIP, no? Vam anar al GAIP i realment necessitàvem respostes, ja vam si ella el mitjancer perquè ens responguessin, i això segueix igual. Però ja no tan sols amb aquests petits detalls, no? Sinó que tot falseta i falsetana vegi que el seu ajuntament és superobert, transparent i que sap quina direcció porta.
Val, també fa uns dies parlava vostè del dèficit en les inversions sanitàries que hi ha al Priorat per part de la Generalitat i d'institucions superiors.
Sí, és cert. O sigui, està claríssim. Quan vaig redactar l'article, el que preocupa és que, un dels casos més, per mi, que coneixo més de primera mà, no? Ja no tan sols, no parlem tant de nivell comarcal, però és el cap de Falset, o sigui, l'ABS Falset, són molts municipis de la comarca que depenen del control o del servei que es dona des del cap de salut de Falset. El tema sanitari, cada vegada hi ha més demanda, per tant, amb cobertures sanitàries des dels centres de primària, i el CAP s'ha quedat doncs, realment petit. Quin és el cas que més pròximament coneixem? Segurament que molts municipis tenen el que dir, no? Però en aquest cas, a Falset, fa anys que esperem un centre de rehabilitació en la zona del CAP adequat per la gent de Falset i comarca que l'utilitzi. Llavors et trobes que dius, bueno, és que és algo que per mi és prioritari, el sistema sanitari, i realment... Aquí la Generalitat ha girat la cara en aquests moments. Potser demà ens vindran que, pam, tenim els diners, ho fem i és el que es mereix, però fa anys que això està així, fa anys que la gent està en unes instal·lacions totalment obsoletes, les temperatures són a l'estiu de moltíssima calor, a l'hivern passes fred, i jo no entenc com no se'ls cau la cara de vergonya que seguim tenint un centre sanitari com tenim en una comarca del Priorat que no té cap centre de rehabilitació adequat.
Val. Parlaves també que un dels problemes més importants de Falset és la falta d'aigua. L'Ajuntament ha posat recentment en marxa dos nous pous, els posarà en funcionament en els propers mesos, i ha instal·lat també una planta de potabilització. Com ho veu el PSC?
Bueno, en cap cas és la línia que nosaltres tenim marcada amb el tema d'intentar solventar problemes d'aigua. Aviam, el principal problema és que no plou, aquest és el primer, i lluitar contra això pues, realment és el gran hàndicap de qualsevol ajuntament. On no plou, què fem? No? Llavors, no és la línia en cap cas que nosaltres portàvem com ja l'anterior legislatura, i creiem que aquesta, bueno, el tema sanitat, el tema dels pous, bueno, s'haurà de veure què passa amb el pou que tenim a tocar de la depuradora, que és el pou que ells volen connectar, no? Amb el tema de sanitat, si sanitat acabarà autoritzant o no la connexió, pues simplement és perquè 50 metres més cap dins és on aboca la depuradora. I ja veurem si això pot arribar a ser una realitat. Nosaltres no portarem aquesta línia i, per tant, haurem d'estar expectants. Són ells els que estan executant i són ells que veurem si això és acaba solucionant el problema. Nosaltres vam començar a col·locar els filtres al dipòsit de capçalera perquè la nostra prioritat, i jo això t'ho pot explicar quan vingui el meu company, l'Albert Comte, sempre li dic company perquè estic acostumada a la legislatura passada, quan vingui ell, ell t'ho pot explicar molt al detall, perquè ell portava tot aquest tema, a més, molt ben portat, i sobretot l'obsessió quina era? Pues la intercomunicació dels pous cap al dipòsit de capçalera, cap al dipòsit de Sant Gregori, on s'havien col·locat els filtres, per tant, passava l'aigua totalment pues, filtrada per aquests filtres que pues, restaven tot tipus de problemes que poguéssim haver trobat, i no s'han fet aquest planejament. Per tant, bueno, són maneres de funcionar que haurem de veure com acaba resultant.
Val. A nivell de comarca també és un tema important la falta d'aigua, i sobretot lo debat, la polèmica més important és el transvasament del Siurana cap a Riudecanyes. Com ho veieu, això?
Com ho veiem? Mira, aquí... Aviam, aquí és certa que hi ha una unió del Consell d'Alcaldes, del Consell Comarcal, la sensibilitat amb el tema és altíssima, val? Realment, aviam, aquí hi ha un tema important. Aviam, que s'aixuguin els aqüífers, o que això provoqui el consum d'aquesta aigua des de Riudecanyes, des dels municipis que hi tenen dret, com són Reus, bueno, el tema de Pantà de Riudecanyes, Riudoms, tots aquests ajuntaments que hi tenen dret, i tenen un dret legal, perquè si jo he revisat la documentació dels convenis que hi han establerts, i doncs, des de que es va començar la creació, des dels principis del segle XX fins ara, i clar, d'alguna manera dius, bueno, hi tenen els drets, evidentment que hi tenen els drets, però quan hi ha sequera, quan hi ha necessitats a la pròpia comarca, doncs esclar, aquests drets, això s'ha de tornar a renegociar. O sigui, és evident que el que no podem fer és matar el priorat per estirar ells l'aigua. Evidentment, jo confio en la tasca del Consell Comarcal, amb els alcaldes al capdavant, que al cap i a la fi són els que tenen el pes en tot això, i que aquest problema, doncs, l'única manera que pot haver és una bona voluntat de renegociar, de no arribar a xocs confrontants, sinó de realment renegociar el tema, tenir sensibilitat perquè això s'acabi solventant. És que a més, som una comarca que anem cap a la UNESCO, Carta Europea de Turisme Sostenible, i escolta, que ens hagin de matar els aqüífers, que no tinguem aigua, que tinguem dificultats, escolta, és una situació que jo a mi particularment, i al nostre grup no agrada, val? Llavors potser també hi hauria la possibilitat de que, hi hauria una proposta, no?, que per mi potser podria ser realment adequada, no?, per fer un cabal ecològic del pantà i tal, al pantà, doncs llavors, bueno, d'alguna manera, doncs els aqüífers no els acabes d'eixugar, però realment és un tema molt sensible, és un tema que no ens agrada i que realment, jo repeteixo, s'ha de buscar, i no sé si és un tema més de consens polític i de que realment es pugui desencallar per aquí perquè el priorat no en tingui aquesta mancança, però clar, hi ha uns documents, hi ha uns convenis que per més a mi no m'agrada, no agrada com està, però és real, o sigui, aquesta gent que té els drets i té els drets, per tant, toca renegociar. I espero que així sigui, pel bé de la comarca, perquè realment molesta bastant que ens trobem així.
Val, també ja, si passem a un nivell superior, la situació política a Catalunya ha arribat a totes les esferes, fins i tot ha afectat aquí ha arribat al nivell municipal. Com ho veus tot plegat?
Mira, jo estic aquí per parlar de gestió municipal i realment, com t'he dit, no? Amb el tema de la gestió municipal, evidentment que afectarà. Quan comparteixes les idees polítiques et pots sentir molt més còmode, quan no les comparteixes tant menys, però bueno, dir-te que estem aquí per tema de gestió municipal i una miqueta tot el que passi a nivell nacional, doncs bueno, l'únic que necessitem penso que és estabilitat. Ja de ben govern, si aquest govern ha de ser independentista, que hi sigui, però que es governi, que es doni estabilitat al país, progrés i ja està. O sigui, tothom és el que necessitem, estabilitat, progrés, endavant i a caminar junts a partir d'aquí. Doncs, bueno, ja et dic, a mi em prioritza molt més la gestió municipal que lo nacional.
Val, i ja, doncs, una darrera pregunta. Queda un any i escaig per les eleccions municipals del 2019. Quins plans té el PSC de Falset en aquest sentit?
Doncs avui no ens hi hem posat. No tenim cap pla. És evident que el PSC a la comarca està com està. És una situació realment preocupant. Bueno, és evident. Però avui per avui no hem començat a fer ni un pas a nivell de partit per ni per Falset ni per comarca, ni per qui jo conegui ni per altres llocs.
Però vostè estaria disposada a presentar-se a l'alcaldia de Falset el 2019?
No m'ho he planificat.
Bé, doncs moltes gràcies a Maria Jesús Sánchez, líder del grup municipal del PSC a Falset. L'Ajuntament de Falset va anunciar en una reunió de poble el passat divendres que recupera la gestió del cementiri municipal, després de que l'any passat s'hagués delegat a una gestió externa. Segons el regidor Antoni Muntaner, això repercutirà en favor de tots els falsetans. Muntaner explicava que les taxes d'obrir i tancar nínxols les imposa el consistori, independentment dels serveis funeraris que cadascú utilitzi, fet que suposarà un estalvi de diners per a tothom.
A principi d'any decidim alliberar el cementiri, que la competència torni a passar de l'Ajuntament, una perquè l'usuari s'estalviarà uns 200 euros, l'altra perquè pugui triar la funerària, que pugui fer la feina des del principi fins al final.
Així mateix, Muntaner va explicar que el consistori també recupera la gestió de les tasques de manteniment, després que el darrer any de gestió externa hagin estat nombroses les queixes pel mal estat de conservació del cementiri. Muntaner explicava en la reunió de poble les diverses accions que hi ha previstes.
Una de les coses que ens agradaria fer és la façana. Hauríem de fer uns lavabos, tindre'l sempre net. Ara mirarem de jardinar, també mirarem de ficar uns arbres que hi falten, uns setos, i llavors també miraríem de fer un mòdul nou de nínxols. Serien uns 36 nínxols i 25 columbaris.
No és la primera vegada que la gestió del cementiri s'externalitza. A principis dels anys 2000 ja es va donar a empreses externes amb l'objectiu d'alliberar de volum de feina la brigada municipal. Tot i que en la segona legislatura de govern socialista va retornar a l'Ajuntament, l'any 2017 va ser donada a l'empresa de serveis funeraris Priorat Ribera Terra Alta SL, que s'encarregava de les tasques d'obertura i tancament de nínxols, així com del manteniment del lloc. Finalment, però, la gestió del cementiri ha estat recuperada, de nou, pel consistori. També en la reunió de poble, l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, va explicar que aquest 2018 està prevista la construcció de tres rotondes en el nucli urbà. La primera seria la rotonda que es va construir provisionalment a l'alçada de les escoles. La segona està prevista al carrer Miquel Barceló, a l'altura del camp de futbol vell. I una tercera estaria ubicada a l'alçada de l'encreuament de la carretera de Bellmunt, just a l'entrada del municipi. Les dues primeres estarien finançades per la Generalitat de Catalunya, mentre que el cost de la segona aniria a càrrec de la Diputació de Tarragona. Domènech va explicar que un dels objectius de la construcció d'aquestes rotondes és que els vehicles entrin al municipi amb menys velocitat.
Seria la primera manera de frenar una mica els cotxes que entrin cap a Falset, amb la recta, doncs bueno, vagin d'allò, l'altra rotonda que es trobarien davant del sindicat i després la rotonda ja que va cap a dintre la comarca.
El ple del Consell Comarcal del passat dilluns, el primer del 2018, va aprovar la modificació del règim retributiu dels càrrecs electes de la institució, pel qual s'incorpora la retribució de 125 euros per sessió als membres que assisteixin en els òrgans de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat Montsant-Siurana. També es va augmentar el màxim anual d'indemnitzacions pels consellers, que passa dels 3.600 euros als 5.000. Aquest punt va comptar amb el vot a favor de tots els consellers, excepte de l'únic representant que hi ha a l'oposició, el cupaire Damià Fàbrega. Fàbrega va argumentar que, en la línia del que havien explicat a l'inici de legislatura, no creuen que les retribucions, tot i ser simbòliques, siguin necessàries en el context de la nostra comarca. El cupaire va posar d'exemple el mateix ple, del que em va dir que cobrar 50 euros per 20 minuts de sessió i on la majoria de consellers no intervenen no els sembla el més raonable. En el ple d'aquest dilluns també es van aprovar els convenis de col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de Torroja i el Lloar. També es va aprovar la primera modificació del Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del Priorat. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Derrota per la mínima del Falset Esportiu en la seva visita al camp del segon classificat, l'escola de futbol La Pastoreta de Reus. El Falset cau, després d'aquesta jornada, fins a la vuitena posició amb 32 punts. Aquest cap de setmana, els de la capital del Priorat reben el Salou, demà diumenge a les 12 al Nou Domènec Aragonès. Una setmana més, el Porrera segueix sense sumar després de perdre per 2-1 al camp del Salou. El gol de Lluís Civit al minut 51 no va servir per evitar la quarta derrota consecutiva de l'equip prioratí. El Porrera, amb tot, es manté 15 a la taula amb 19 punts. En aquesta jornada, els porrerans reben a casa el Mont-roig avui dissabte a les 5. Els juvenils del Falset, per la seva banda, també van perdre. En aquest cas, van caure per 5-3 en la seva visita al Pare Manyanet de Reus. Pels falsetans van marcar Albert Herreu al minut 4, Webster Paraíso al 62 i Roman Grigoriev al 71. Els nois de la capital del Priorat seguiran una setmana més a la 14a posició amb 11 punts. Els nois de la capital del Priorat s'estan enfrontant ara mateix amb el Riudoms al Nou Domènec aragonès. La setmana passada no hi va haver competició per als equips de futbol sala. En aquesta, el Priorat Nord juga contra la Pobla de Mafumet avui a les 6 a Cornudella. El Capçanes, per la seva banda, visita la pista de l'Ampolla també avui a les 6. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Una setmana bastant variable ens ha portat la situació meteorològica de la nostra comarca aquesta setmana. Una situació que ens ha portat pluges, també neus, freds, tot d'una forma molt breu i amb quantitats, podem dir, no massa importants. La setmana el que veiem amb una pujada de les temperatures i amb una situació d'una certa variabilitat que ens portarà al pas d'un sistema frontal per demà diumenge amb una possibilitat de pluges no massa important que ens pot deixar algun petit ruixat de forma transitòria. Les temperatures baixaran lleugerament però dintre uns valors que podríem considerar inclús un tant bastant templats. La setmana vinent sembla que continuarà aquesta variabilitat amb què ens arribaran sistemes frontals de l'Atlàntic entremig períodes d'estabilitat completa. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1406, un gran temporal davant les costes de Barcelona va provocar l'enfonsament de 5 barcos.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Que vagi bé!